aspirant i que després jugarà la segona semifinal en el duel del Vallès contra el Terrassa, oi?
Contra el Terrassa, el Sabadell va eliminar el Barcelona per 11-12 i és l'altre favorit, amb el permís del Barceloneta, per guanyar o almenys arribar a la final d'aquesta Copa del Rei.
Ja ha començat, aquest partit?
Ha començat tot just ara, aquest Sant Andreu 0, Atlètic Barceloneta 0.
Vinga, cop d'ull a les notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet una crida a altres països perquè ajudin a desbloquejar l'estret d'Hormuz, per on, recordem, hi circula gairebé una cinquena part del petroli mundial. En un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha adreçat a governs com França, el Regne Unit, la Xina o el Japó, de qui diu espera que enviïn vaixells militars a la zona. Això hores després que el mandatari nord-americà hagi manat bombardejar l'illa iraniana de Hark, que és cabdal per les exportacions de petroli. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, insistia aquesta tarda que la via diplomàtica és l'única solució per acabar amb aquesta guerra.
Els atacs contra les forces de manteniment de la pau i les seves posicions són completament inacceptables i s'han d'aturar. Infringeixen el dret internacional i poden constituir crims de guerra.
I una de les derivades d'aquesta guerra és l'augment dels preus de l'energia. Ho notem quan anem a omplir el dipòsit de gasolina. Doncs per evitar-ho, la patronal de les benzineres reclama en un comunicat al govern espanyol que l'IVA de la gasolina baixi. Albert Campabadal, que és el responsable de la patronal catalana de les benzineres, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
Aquí el que fàcil seria o baixar l'impost d'hidrocarbur o baixar l'IVA del 21 al 10. En tots dos casos estaríem amb uns descomptes d'entre 20 i 22 cèntims per litre de cara al consumidor. I el govern suposo que acabaran fent un descompte.
I aquesta tarda plujosa, bona part del país, hi ha afectacions a aquesta hora a la mobilitat, sobretot al tram sud de l'AP7, on s'hi acumulen a aquesta hora cues. Per tant, per conèixer l'última hora, connectem amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
Bona tarda, Berta. Doncs sí, perquè fa pocs minuts s'ha reobert l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils, que es mantenia tallada per les feines de neteja per l'accident que hi ha hagut aquest matí d'un camió que ha volcat i ha perdut gran part de la càrrega. Ara, com deia, ja s'ha obert del tot aquesta via i s'han acabat aquestes feines. Però hi ha retencions importants també per un accident a l'AP7 a Subirats en sentit sud. Se circula amb congestió perquè hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres de retencions. Com també retencions a l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud per un altre accident. Hi ha un carril tallat i 2 quilòmetres de retencions. Un altre accident a la C32 Arenys de Mar en sentit sud, un carril tallat i finalment també un accident a la C16 a Bagà en sentit sud. Hi ha els vehicles estacionats al voral. Això s'ha per ara una tarda d'incidència, segurament degut a la pluja.
Gràcies, Carmina. Estarem pendents de com evolucionen aquestes afectacions a la mobilitat. Explicar també que aquest migdia desenes de persones s'han manifestat contra el macroprojecte urbanístic del Pla de Ponent de Gavà. El so d'una manifestació que protesta per un projecte que preveu construir 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels i on hi ha l'últim corredor natural que connecta el delta de Llobregat amb el massís del Garraf. El portaveu de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, que és Ramon Sanahuja, alerta que és una zona de risc i que intentaran aturar aquesta macroconstrucció per la via judicial.
A més, és una zona amb alt risc d'inundació perquè hi ha la riera. I actualment s'estan fent unes obres per mitigar el risc d'inundació. Nosaltres creiem que la millor forma de mitigar el risc d'inundació és no construir en zona inundable.
I acabem amb música, amb un clàssic. Aquesta nit actua al Sant Jordi Club Celtas Cortos. L'emblemàtica formació de rock nascuda a Valladolid fa 40 anys que repassa temes com aquest que sona ara, Cuéntame un cuento.
Ah, mítics.
Mítiquíssim.
Havia anat a més d'un concert, jo.
Sí?
Són molt de la meva època jove primera. Són veterans, ja.
Molt, 40 anys.
Anys 90, jo els recordo que ho petaven bastant.
I tant, i té hits com aquest, el Cuéntame un cuento, que és superhit, el 20 d'abril, o la Senda del Tiempo.
La Senda del Tiempo, home, Cifuentes, que és el cantant, deu ser bastant veterà.
No sé l'edat.
Deu tenir 60.
Anava a dir, els 60 els deu tenir segur.
Sí, 40 anys de carrera segur. Doncs sí. Per ahí anirà.
Mira, des de l'any 66, Oriol fent barresta.
60, bé, doncs mira.
No me la vull jugar amb els números, sí, perquè clar.
A veure, aquesta era fàcil, sí, Sergi.
Tampoc estem en Riqui Nurani, és a dir que, saps, no...
No me la jugo jo, a l'antena.
60 anys del cantant, en definitiva, una banda que s'ha convertit segur en la banda sonora de diverses generacions amb tants anys.
I tant, i tant que sí.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Què passa?
Estàs escoltant el Tot Gira.
Hòstia, no cardis!
Ràdio esportiva des del 2004.
Ah, sí?
Amb David Clopés.
Home, és molt bo per mi, eh?
Som els del Tot Gira, avui fins les 9 de la nit. Hem obert programa 3 quarts de 2 per fer la transmissió d'aquest Girona 3, Atlètic Club 0, el Girona amb 9 punts de marge respecte al descens, però encara moltes coses per endavant en aquest Tot Gira, on parlarem i molt de les eleccions del Barça de demà. Això serà a partir de les 7, i compte, de seguida, ens preguntarem què li passa al Barça de bàsquet, nova derrota aquesta setmana a l'Eurolliga, lesió de la Provítola, lesió de Xenguèlia, què li passa al Barça? De seguida en busquem les respostes amb l'Ernest Macià, amb la Carme Lloberes i també amb en Joan Creus. Abans, marcadors, comencem a futbol, primera divisió, tenim el descans al partit del Metropolitano.
Ho fa amb avantatge de l'Atlètic de Madrid, tot i els canvis que avui introdueix Simeone, ha marcat Molina al minut 8 de la primera part. Atlètic de Madrid 1, Getafe 0.
S'ha jugat avui a primera, aquest Girona 3, Atlètic 0. A 2:15, Oviedo, València, a les 9, Madrid-Elx. Recordeu, el Madrid amb una baixa més. Asensio se suma a les que ja tenia. En total, 10 baixes tindrà avui Arbeloa per aquest partit. Després, amb l'Orfeo Sórez, explicarem una reunió que hi ha hagut avui entre Arbeloa i els pesos pesants del vestidor per mesurar forces, perquè li van caient tots els jugadors un darrere l'altre i en el moment més important de la temporada. Més marcadors. Segona divisió, que tenim en joc?
Un partit que arriba a descans del líder. Guanya el Racing Club de Santander al camp de la Cultural Llevonesa. Cultural 0, Racing Club de Santander 1.
A 6:45, dos partits. Valladolid, Leganés i Saragossa, Almeria. A les 9, Ceuta, Deportivo.
En futbol internacional, ara sí que ha marcat el Bayern de Múnic al camp del Bayer Leverkusen, tot i que juga amb un home menys. El conjunt bavarès, 31 de la segona part, Leverkusen 1, Bayern de Múnich 1, també futbol internacional, ensopegada de l'Inter a la Lliga Italiana contra l'Atalanta, un equip que venia golejat del Bayern de Múnich precisament a la Lliga de Campions. Inter 1, Atalanta 1, això vol dir que el Milan demà té l'oportunitat de situar-se a només 5 punts dels seus veïns en cas de guanyar el seu partit.
A la segona federació, fa una estona, ha començat un duel entre dos equips catalans, entre dos filials, entre el Barça Atlètic i el Girona B, partit al Johan Cruyff.
Damunt aquí no hi ha gols, 38 de la primera, empat a 0 entre el filial del Barça i el filial del Girona.
El Barça Atlètic és en zona de play-off, el Girona B, que és a la zona tranquil·la, tot i que no és tampoc molt lluny del play-off, el té tot just a 3 punts, que marca el Reus. Avui, per cert, ha guanyat el líder, ho ha fet al camp del Castelló B, Castelló B 1, Sant Andreu 2. El Sant Andreu és líder amb 54 punts, en té 6 més que el Poblense, que encara ha de jugar en aquesta jornada. També tenim partit a la primera federació femenina, el que és la segona categoria del futbol femení.
Entre la filial del Barça i el filial de l'Atleti de Madrid, aquí el partit arriba ara mateix al descans, de moment sense gols, amb empat a 0.
Waterpolo, Copa del Rei, primera semifinal, a Terrassa s'enfronten el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta, Francesc Ripoll.
I encara queda bastant, perquè tot just som al minut 5 del primer quart, però l'Atlètic Barceloneta, que ho deixa, diria, ja mig sentenciat, perquè està guanyant 3-0, molt superior. L'Atlètic Barceloneta, que busca arribar a la final i guanyar la seva 14a Copa consecutiva.
També en waterpolo, en aquest cas, a l'Eurocup femenina, partits de quarts de final a l'anada. El Barceloneta avui s'ha imposat per 10-9 al Polar Bears neerlandès, i ara mateix tenim a Catalunya jugant a la piscina del Glifada. Està el partit ara mateix al tercer quart. Perd a Catalunya per 6 gols a 5. D'aquí 15 dies el partit de tornada.
I a partir de les 7 hora Barça, per nosaltres ja hem obert una pregunta a la nostra xarxes, a x.com/totgira. Avui que Gavi ha rebut l'alta mèdica, sentirem Flick elogiant-lo, us demanem precisament què n'espereu d'ell en el que queda de temporada. Pregunta oberta a x.com/totgira.
4 opcions, titular en 4 dies, suplent de luxe, minuts de qualitat o fins l'any que ve res. Enquesta molt igualada de les que ens agraden, però guanya l'opció minuts minuts de qualitat amb el 28% dels vots. Per cert, David, que en la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Getafe hem sentit Mateu Alemany. Recordeu que fa uns dies Julián Álvarez va dir que no sabia on jugaria la temporada que ve. Doncs li han preguntat per això Mateu Alemany, declaracions virals, i el director de futbol de l'Atlètic de Madrid ha dit que estan contents amb Julián, que Julián està content en l'Atlètic de Madrid i que espera que compleixi el seu contracte.
El mateix Mateu Alemany, que fa també 4 dies li van preguntar si era cert el que havia dit Xavi sobre la sortida de Messi del Camp Nou, i va dir Xavi està en lo cierto, és a dir, que està molt actiu. Mateu Alemany, parlant de l'actualitat del Barça, sigui indirecta, directa o indirectament. Molt bé, passen 10 minuts de les 5 de la tarda, parlem de bàsquet. Ahir el Barça a l'Eurolliga, el Barça de Xavi Pasqual, va tornar a perdre. Ho va fer a casa, i ho va fer amb un Palau Blaugrana mig buit. Què li passa al Barça, que a més no para de perdre jugadors?
De Panthers, 75-80, és a dir,
4.9.
Oturu deixa morir el partit, ja ni tirarà. Oturu, aquí acabarà aquest Barça 75, Capoel de Tel Aviv 80, quarta derrota seguida del Barça, que no aixeca cap a Europa, una derrota que deixa el Barça en una posició delicada a la classificació.
El Barça de bàsquet ara mateix el tenim en caiguda lliure, almenys a Europa. Ahir, en un Palau Blaugrana buit i contra un equip d'Israel, el Hapoel, el Barça s'anava diluint a mesura que passaven els minuts i va acabar perdent. Perdent el partit i perdent posicions a la classificació. Ernest Macià, què tal, com estem?
Bona David, tarda. Bona tarda.
Avui
bona
també tarda. Amb la Carme Lloberes, hola, coach.
Molt bona tarda.
Amb en Joan Creus, què tal, Joan?
Hola, què tal? Bona tarda.
En primer lloc, per aquells que segurament no hagin pogut veure el partit o que no tinguin constància, el que va passar ahir al Palau, Macià, situem-los. Què va passar ahir i per què va perdre el Barça?
A veure, el Barça hi va començar el primer quart relativament bé, va començar tancant el primer parcial guanyant, però a partir d'aquí l'equip es va començar a bloquejar sistemàticament. I com sempre passa, quan els triples no entren, en tot el partit el Barça en va fer 4, no va arribar al 20% en percentatge de 3, doncs a dintre es patia. I això ho sabia el rival, que va castigar bastant el joc interior al primer quart, i la resta del partit doncs en va tenir prou, simplement no fent-ho molt malament. És a dir, que va guanyar un Hapoel bastant diferent del de principi de temporada, que va ser líder mitja temporada. Ara no és el mateix, però tot i així, sense jugar gran cosa de l'altre món, doncs en va tenir prou per doblegar el Barça, que abans del partit havia sabut que tenia la baixa de Schengelia, sumada a la de la Provítola del dia abans, que es perd tota la temporada, i són 4 rotes seguides, 7-8, i el Barça que, bé, ara mateix ocupa l'última posició de repesca, ja no de play-off, ja ni mirem play-off, mirem repesca, compte perquè per sota venen dos rivals forts, i per tant, situació molt, molt delicada, tenint en compte, també com veiem, alguns jugadors que teòricament no estan lesionats, però que o no donen la talla, o que directament, doncs, se'ls veu que no hi són.
És a dir, ara mateix perilla fins i tot la repesca, i queden 7 partits?
7 partits.
Que són 4 a casa i 3 a fora?
Sí, són 4 a casa i 3 a fora. Tècnicament es podria guanyar, o es podria aspirar, no?, a guanyar alguns d'aquests partits. El que passa, mira, jo te'ls dic, per exemple, rivals a casa, Efes i Estrella Roja, que és rival directe, juntament amb Panathinaikos, aquest és més complicat, i el Bayern, que torna a ser possible. Per tant, dels 4 de casa, 2 o 3 els podries aspirar almenys a guanyar. A fora és veritat que tens la pista al València el proper partit, però també és veritat que tens la pista als Alguiris, que és rival directe, i al Mónaco, que com que no paguen els jugadors a l'hora i estan descontents, doncs també és un rival que està caient. És a dir, que guanyar d'aquests 7 partits 3 partits o 4 per assegurar almenys la repesca no hauria de ser impossible. El tema és que el Barça el veiem ara mateix, com deies, molt bé, en caiguda lliure.
Ara vaig amb vosaltres, Lloberes i Macià, però què va dir Xavi Pasqual?
Bé, doncs Xavi Pasqual al final del partit se'l veia bastant deixat anar, contenint una mica la frustració i, per no dir, l'empipamenta. Això és el que deia Pasqual, que ens va una mica sorprendre, perquè va dir una cosa una miqueta diferent al que ens portava dient feia setmanes.
Per l'Eurolliga, com sabeu, el deadline ja ha passat, per tant, si vingués algun jugador no podria jugar a l'Eurolliga, però ens queda la Lliga, per tant, esperem el dilluns i aviam si hi ha alguna notícia. A cada un li toca el seu, aquí si volem guanyar, tothom ha de voler guanyar.
Molt bé, tothom ha de voler guanyar. Xavi Pasqual. A veure, Lloberes i Creus. El Barça
avui li donarem
donar...
la gentilesa, Pere, en el Creus, que comenci, no? I així
ah, sí?
Perquè si no, jo estic prou enfadada com perquè l'home ponderat en aquest cas...
Necessites allà una mica sí. baixar les idees a terra, eh?
Això, molt bé.
Com vulgueu.
A veure, Creus, ja que et cedeixen la pilota, tu ara no diguis que no.
Ara.
Joan,
passarem primer.
Us ho pregunto tots dos, eh? Però el Barça, l'actual Barça de bàsquet pot donar més de sí?
A veure, primer, la pregunta que li feies al Macià de què li va passar ahir al Barça, que jo et contestaria, doncs ahir el Barça va perdre perquè l'equip rival era superior, o és superior. Tot i que el Macià deia que havia baixat respecte a l'inici de temporada, el Hapoel, que potser és cert, però tot i així és un rival superior. I clar, si t'enfrontes a un rival superior sense públic, doncs pots perdre, com va passar ahir. Aquests 5 punts de diferència que van ser al final, jo considero que inclús podien haver estat més, no? Això d'entrada. Per tant, una mica això ja vol dir que què li passa al Barça? Doncs clar, que té moltes dificultats, perquè aquest equip, tot i l'entrada del Xavi Pasqual, que quan hi ha un canvi d'entrenador sempre hi ha una revifada, que normalment aquesta revifada sol durar un mes i mig. És cert que amb en Xavi va durar 2 mesos o potser inclús més, però que arriba un moment que les coses tornen al seu lloc, i el seu lloc més o menys és el que estem veient. És cert que hi ha jugadors lesionats, els altres equips també els tenen, i al final una mica et col·loques allà on l'equip ha d'estar o que jo crec que més amunt és difícil que pugui aspirar.
Lloberes?
Sí, aviam, estan totalment d'acord amb tot el que s'està dient, però tornen a haver-hi una altra vegada amb evidència les mancances que hi han hagut des de l'inici. És a dir, els entrenadors miracles en poden fer, i poden fer, per mi, una de les coses que jo crec que s'està tornant a perdre, no? S'està tornant al sant tornem-hi. És a dir, l'equip ja està tan desestructurat i la composició de la plantilla jo penso que és tan desesperant que estan trencats i a més deprimits. Llavors, amb l'arribada de Pasqual sí que jo entenc que la seva imposició de joc, a banda de revifada, a mi em va agradar l'ordre, el criteri, totes les responsabilitats que més o menys doncs va anar marcant a cada un dels jugadors. Però a partir d'aquí el que ja m'enfada ara una altra vegada és veure que tot s'ha convertit en cadascú fer-se-la i menjar-se-la, saps? Com a Can Palomo. I, per tant, aquí és on jo crec que ve el descriteri que està perdent aquest equip que fins ara sí havia tingut. Tu pots guanyar o pots perdre. Això jo ja ho entenc. I estic d'acord amb el Creus, amb Messi, Brian, el Turo, que et va fer un quadro. És a dir, són equips absolutament amb molts millors jugadors, amb molts millors pressupostos, tot el que tu vulguis. Però ara jo crec que hi ha el punt on s'està arribant de que els jugadors ja estan tallant el bacallà per la seva banda una altra vegada, crec que ja hi ha una desesperança absoluta amb aquest equip.
No sé si les lesions poden servir d'excusa, perquè és veritat que el Barça ha tingut, diguem-ne, una rere l'altra, i l'última, la de la Pro Vítola, no sé si és el cop definitiu, Joan.
A veure, la Pro Vítola ja l'any passat, amb el primer any del Peñarroya, que jo crec que amb el Joan se l'ha criticat molt negativament, massa negativament, crec, al veure tota l'evolució de l'equip, tant de l'any passat com el d'aquest. La Pro Vítola ja no va estar l'any passat pràcticament, perquè va representar la lesió de genoll, i va representar estar fora pràcticament tota la temporada. Aquest any ha tornat a passar el mateix, no? Són jugadors veterans que quan entren en una dinàmica de lesions, tot i que són molt bons jugadors i que et solucionen molt partits, doncs ja no pots comptar amb ells. El tema del Senghelia també està sortint d'una lesió i al cap de poques setmanes entra en un altre. Clar, tot això són hàndicaps que ja els vam viure la temporada passada. I aquest any, més o menys amb la mateixa plantilla, amb 3-4 jugadors incorporats, l'expectativa és la mateixa i ho estem veient, no? Hi ha una altra vegada molts lesionats i clar, aquesta plantilla, jugadors veterans amb molts jugadors d'ells lesionats i que són importants, doncs fa que altres jugadors que també són veterans i que són importants juguin molts minuts. I el jugar molts minuts i tants partits seguits, per exemple, demà tenen un altre compromís molt important, sí, sí, aquí a Badalona, i per tant tot això, aquest seguit de partits amb aquests jugadors, que per molt bons que siguin, que és veritat que són bons, doncs els hi és un hàndicap, no?
Clar,
i és molt difícil.
Però tot això ja ho sabíem. Sí, tot això ja ho sabíem. Tot això estem repetint, és el que dius, els patrons de la temporada passada.
Exactament.
És el que està passant
i ho estem repetint una setmana rere l'altra.
Sí, però per això, a mi, el que em sembla, diguem, de jutjat de guàrdia, i t'ho dic així, és no assenyalar a on toca. És a dir, arriba un punt... I mira, que jo m'estimaré a tots molt, m'entens? Però el que no pot ser és caure error rere error. I deixa-m'ho dir-ho ràpid, perquè si no, potser se m'acabarà el temps. Però
ja tens temps.
Però fixa't que em sembla que Pasqual ha dit alguna cosa així, com si l'esperança ara és dilluns, amb el nou antic president. Perquè jo no sé què li han arribat a prometre. I, per tant, a mi em fa com una mica de gràcia o pena. Eh? Ho dic amb el sentit de veure que tu no pots caure en aquestes situacions de que ara què esperem? Un fitxatge? És a dir, el nou president o l'antic president ens donarà un nou fitxatge per l'ACB? Perquè per Europa ja no pots, eh? Tot això em sembla un... Saps allò com un descosit i anar fent parxes? No
sí, sí, és cert, però el que passa és que, clar, els jugadors tenen uns contractes normalment han estat contractes llargs, i aquests contractes llargs, tot i que potser els has volgut trencar en algun moment determinat, no has pogut perquè el jugador s'ha negat, i són contractes que els tens en vigor i s'han de complir, i si no vols introduir, o no pots, que jo crec que seria la paraula, no pots introduir més jugadors, doncs t'has de menjar aquests contractes, i aquests contractes ja hi són.
Sí, sí, tu i jo n'hem fet molts de contractes, i les coses poden negociar, renegociar, i si no, no haver fet aquests errors. És que per mi el que em mata és anar veient que tu vas, no tu, ells van sumant, diguem, error rere error, i res penalitza. Tu fixes, estem d'acord amb que potser doncs, serà que no se n'han menjat de contractes, per exemple, com Mirotić, ara és que no vull arribar a pensar en tot el llistat, m'entens? És a dir, tu el que has de buscar són solucions, i tu no pots deixar una secció de la mà, diguem, de no sé qui, i vinga, Sant Tornem-hi, amb el sentit de que arriba Pasqual i ens pensem que és el salvador, i és clar que és el gran salvador, però el cremaràs també amb ell. Vas cremar Peñarroya, per exemple, tu ara estaves apel·lant en favor d'ell, per mi no tenia, diguem, encara la prestància per estar amb un Barça, però en canvi Pasqual corre el mateix risc, i per tant estàs creant una situació de sense tenir un criteri vàlid, perquè jo et diria que les persones que ho porten potser que n'aprenguin.
Una cosa important, ara que citàveu el tema de les eleccions, no? Evidentment, Xavi Pasqual, Ernest Macià, sobre el tema electoral no ha dit gran cosa, així com per exemple Hansi Flick sí que s'ha mullat i ha dit clarament que recolza a Joan Laporta. En el cas de Xavi Pasqual es va limitar a dir que té parlat amb el que fins ara ha estat president, el que hauria de ser el Barça en cas que guanyi Joan Laporta, no? És això?
Exactament. El Xavi Pasqual ha intentat ser el més neutre possible, i és clar, de vegades, com que estem en època preelectoral, les capelles interpreten el que pugui dir a favor seu. I en aquest sentit hi ha dues declaracions. Una, que alguns interpreten a favor de Laporta i els altres a favor de Font, i la realitat és que ell intenta mantenir-se al marge totalment d'això. Primera cosa que va dir: si surt Laporta ja ho tinc parlat amb ell, i si guanya l'altre, Víctor Font, doncs ja en parlarem. I clar, aquí van sortir molta gent dient, bueno, ja és un indirecte a favor de Laporta, però és que ahir, per exemple, diu això, diu, dilluns ja parlarem amb el nou president que surti, no? com, diguem-ne, no descartant la possibilitat doncs, que Víctor Font, perquè la porta ja li ha deixat clar que no fitxaran, doncs, que el nou president pogués fer un fitxatge i han sortit llavors els de l'altra banda dient que Pasqual intenta mantenir-se al marge. Jo crec que sí que es va deixar una mínima porta oberta, que si la cosa anés molt maldada es podria fer un esforç. De fet, el propi Xavi Pasqual o a Jordi Trias si se'l fitxa amb el pressupost de fora del bàsquet, i per tant, si es volen fer esforços, se'n fan. El que passa que la sensació és que Pasqual sap que s'està deixant caure la secció per l'any que ve, sí, pujar el pressupost, no diré el nivell de l'APOEL, però sí substancialment, a part que has fet net ja, de jugadors que no renovaràs. Per tant,
el nivell d'APOELs i d'això no cal ni pensar-ho.
No, no cal ni pensar-ho.
Clar, el Barça avui dia ja seria el gratallops de la competició, deixa-m'ho dir clar. És a dir, ara voler aspirar a números, ja no dic de Hapoel, de Fenerbahçe, d'Olympiacos, de Panathinaikos, dic el gratallops amb tota la meva estima,
No sé si tenen estàs... equip de bàsquet a gratallops.
Segur que en tenen, no? A bàsquet n'hi ha tot arreu. Però no, jo crec que s'ha de pensar ja en la realitat real. És a dir, el que no podem ja és somiar i pensar, i menys tenint en compte el palau que tens, no les condicions que tu tens a nivell de club, no estàs tu avançant com estan fent fins i tot, ja no dic València de Pedro Martínez o Madrid d'Escariolo, no? És a dir, el Barça està jugant ja a una altra lliga, jo crec.
Creieu que s'ha abandonat el Barça de bàsquet?
Absolutament.
Sí. I tant.
No, jo no crec això. Hòstia. Jo penso que aquestes declaracions d'ahir del Xavi, penso que és una manera de pressionar el nou president. Si surt el Jan, doncs ell ja sap el que hi ha, però és una manera de pressionar-lo també. I si surt el Víctor, doncs també és una altra manera de dir que aquí estem nosaltres i que és una secció que se l'ha de cuidar, no? És una mica... Jo crec, penso que va per aquest camí. I si sortís el Jan, doncs demanar-li un esforç per algun reforç, i si sortís el Víctor, doncs evidentment també, no?
Per què creu, Joan, que no s'ha abandonat la secció?
Això, jo també ho vull saber.
No, perquè, ostres...
Home...
Perquè no s'ha abandonat, home...
No, s'ha deixat caure com un homeless.
No, home, no, jo no hi penso així. Jo no hi penso així.
Portem molts anys, molts anys.
És cert que sí, que hi ha molta gent que ho diu i tal, però no, jo penso que pel club les seccions són importants, això sempre s'ha dit, surti qui surti de president, les seccions són importants. I dins de les seccions, el bàsquet, deixant ara de banda el futbol femení, que no sé on entra, el bàsquet és la secció més important. I això ho tenen en compte tots els presidents. Que hi ha hagut algun tema econòmic i que ha fet que hi hagi pogut puntualment haver una baixada, sí que estic d'acord, però no la importància que té. Tots els presidents, tant si surt el Jan com si surt el Víctor, tots apostaran per les seccions i apostaran pel bàsquet per intentar que sigui o que torni a estar a nivell màxim. Que és cert que hi ha cicles i que a vegades va per barris, no? I que potser ara t'ha tocat una baixada. Vale, amb això sí que estic d'acord, però no que s'hagi abandonat. La secció i el bàsquet en si és important pel club, és important pels presidents, pel president que surti, pel president que sortirà o pel president els presidents que han sortit. Per tant, no ho abandonaran mai. El mateix Palau Nou, no? Sí, ara farem. Yeah. No es fa, hi ha problemes econòmics, però es farà segur, trigarà, evidentment, però es farà, i no es deixarà de la mà de Déu. Així penso, vaja.
Jo, Clopés, ja t'he dit que un home ponderat com creus, ja està. Però, vaja, és, diguem, una evidència. No cal, jo no ni rebataré tot el... Perquè tu m'imagino, doncs, que doncs vols com quedar bé amb tot el personal. Però no pots dir-me que portem molts anys, però molts anys, d'una manera... I no és una qüestió econòmica, només, eh? És a dir, no estem enraonant. A mi, que un club sigui més pobre o més ric, doncs ho puc entendre. Però s'han de fer bé les coses. I bé no vol dir, si tu no pots fitxar els millors jugadors, doncs vas amb altres, però amb un sentit i un criteri, que són les coses que no s'han fet. Ara que em diguis també que el nou palau, és clar, i quan ens morim, però... el millor ja estarà fet, aquest palau. És a dir, és enraonar.
Jo t'ho dic perquè s'han de buscar solucions. És veritat que els altres equips d'Europa, els potents equips d'Europa, cada vegada pugen més el pressupost. I s'han de buscar, i estic segur que la gent que surti en aquestes eleccions de demà mirarà de buscar solucions perquè el bàsquet o en aquest cas les seccions puguin generar més incentius econòmics.
Això vols dir que guanyarà el fons, doncs, no? Vols dir que guanyarà el fons?
No, jo no sé qui guanyarà, no ho sé. Jo no sé qui
perquè
guanyarà.
Dius, perquè si surten els de la porta són els mateixos, eh?
Sí, dir, però
si aquests n'han après.
Sí, però s'han de buscar solucions per generar ingressos perquè les seccions i el bàsquet, en aquest cas en particular, tinguin més ingressos i puguin competir amb els grans equips d'Europa.
És un mal...
Clar, és una cosa que t'hi has de posar.
És un mal general, eh?
No, i n'has de saber.
Perquè ara estem parlant del bàsquet, però la crisi econòmica que ha travessat, derivada de les exigències del fair play financer que ha reclamat l'equip de futbol, això s'ha derivat en el bàsquet, però també en l'handbol, també en el futbol sala, també en l'hoquei, que han hagut de fer malabarismes per mantenir plantilles competitives. En alguns casos se n'han sortit, i en d'altres és evident que no. Per exemple, el Barça d'handbol ara mateix està en un bon moment i en bones condicions de tornar a ser a la final a 4, de fet ja està classificat pels quarts de final i mantenir una plantilla competitiva. Però clar, ja ens explica moltes vegades el Sergi Camps que molts dels seus cracs ja estan esperant per marxar.
Mira, ho va dir Dicamem aquest dijous, si no m'erro, al Tot Costa Dicamem va explicar que va valorar l'hora de marxar el Fuxer de Berlín, doncs que també van marxar Gonzalo, van marxar Nielsen, ho farà d'aquí a uns mesos. Ludo va marxar i va tornar, però és un factor a tenir en compte la debilitació de l'equip.
Sí,
però sense semblar molt ignorant, jo, en aquest cas, a l'handbol no sé si va en línia com l'Eurolliga de bàsquet. És a dir, l'Eurolliga de bàsquet va a un ritme, a una velocitat de creuer a nivell de negoci, estem enraonant, no estic enraonant de nivell qualitatiu competitiu, sinó de negoci, que jo diria que avui per avui doncs clubs com ara el Barça en la situació actual costarà.
Bueno, no estic gaire d'acord. Que jo no estic gaire d'acord en el sentit de que crec que els clubs d'Eurolliga de bàsquet haurien d'haver evolucionat bastant més del que han evolucionat en els últims temps. Per això l'opció de NBA Europa s'ha posat aquí al mig, no? I jo, perquè ha vist que aquí hi ha una opció bona, tot i que l'Eurolliga a nivell competitiu és molt bona, a nivell econòmic pot donar molt més de si. I per això aquí la NBA Europa està intentant entrar. Sí. És a dir, jo el que veig és que a tots aquests equips l'incentiu econòmic, el buscar maneres de tenir més ingressos, està a la clau. I aquí és el Barça, on amb el handball ja està passant, perquè els equips alemanys, etc., tenen un potencial molt gran, però allà el bàsquet és possiblement la principal preocupació. I aquí és on s'han de buscar incentius econòmics perquè aquest equip pugui lluitar per estar amb els més alts d'Europa.
D'acord, Creus, d'acord. Però per buscar-ho, se n'ha de saber. Aquesta és la meva discussió, o gran discussió. Cruyff deia que qualsevol pot dir que juguen malament o que es fa malament, però no saps veure, no tothom sap veure com fer-ho millor. I aquí és on jo assenyalo, que si tu segueixes amb el mateix, és a dir, això, a la teva etapa, Creus, tu muntaves equips, diguem, o estructuraves i confeccionaves plantilles, que llavors un entrenador de gran nivell doncs podia executar el que fos necessari per ser campions. Ara no. Ara, tu encara que diguis que no està deixat de la mà de Déu, doncs
però,
a mi em costa veure-ho.
Doncs s'ha de buscar aquesta gent que dius tu, que estic d'acord, s'ha de buscar aquesta gent que dius tu, que es posi allà i que comenci a fer funcionar. Ja està.
Lupés, ja ens hem posat d'acord.
Encara tornarà el Creus, encara tornarà.
Home, aquí està.
No,
és que...
no. Això ja...
Viu
ja
massa
no. Passada. A veure, Creus, a tot això, aquest calendari no para. Macià, els catalans a la CB juguen tots demà, eh? Demà tenim un Girona-Andorra a les 12, un Madrid-Lleida a les 5 de la tarda i el plat fort, 7 de la tarda, Penya-Barça a l'Olímpic. No és un partit fàcil pel Barça i la Penya està en un bon moment perquè, recordem, s'acaba de classificar per la Champions i encara podria fer-ho com a primera de grup.
Sí, és correcte, i a més demà amb 12.000 persones doncs, que donaran suport, evidentment, als jugadors del Joventut.
I morgo amb Jabari Parker, eh?
Ja, Jabari Parker, moltes ganes de veure'l. A més, és que ho està fent bastant bé. El partit d'Europa ja es va veure que en el moment important sortia, i suposo que amb el Barça estarà supermotivat. És veritat que la penya ha baixat una miqueta respecte al principi de temporada, però bé, segueix setena la classificació i doncs demà amb tota la gent a casa jo crec que veurem un gran partit i el Barça ho tindrà complicat.
Macià, i a la penya 5 ex-Barces, eh?
Sí, és veritat,
sí, clar.
Això és habitual, Hanga, ja, Tomic, no?
Això, sí, sí. I això dona molta motivació.
Hanga, Tomic, Parra, Ricky, Parker i Ricky. Sí, sí,
déu-n'hi-do. I l'Ude, i a l'Hakanson.
Ah, sí, és veritat, sí, tens raó. Déu-n'hi-do.
Parra està al Barça, és un ex... bueno, i espera't l'any que ve amb la Provítola, que si no seguís, doncs encara ens
sortiràs.
S'acabarà el partit, Macià, demà? S'acabarà aquest partit del Penya-Barça? Xavi Pasqual estarà fent roda de premsa just quan tindrem sortits del forn els resultats del sondeig de 3CAT, que van sempre allò, clavats. És a dir, el que diu el sondeig de 3CAT és... és a dir, li podràs explicar a Xavi Pasqual, escolti, el sondeig de 3CAT diu que guanya... aquest o l'altre.
Pots anar a demanar el fitxatge.
No, ho dic perquè li podràs donar la informació, i després ell ho valori, si vol. Molt bé, doncs demà el Macià que el tindrem a l'Olímpic de Badalona i nosaltres que seguirem analitzant la situació, no només del Barça, sinó també dels equips catalans aquesta temporada, perquè encara ens queden molts revolts, no només al final de la CB, sinó també aquesta Champions. El Manresa ja el tenim fora de l'Eurocup, va quedar eliminat aquesta setmana. Veurem si la Champions la tenim a Badalona, la tindrem a Badalona, però també amb la penya com a anfitriona. Que vagi molt bé, gràcies Creus, gràcies Llobert. És un plaer parlar de bàsquet amb vosaltres.
Vinga.
Gràcies.
I gràcies, Macià, que vagi molt bé.
Vinga, fins demà.
Adéu-siau.
Adéu.
Estigueu molt atents, perquè d'aquí no res, d'aquí uns minuts, un oient del Tot Gira podrà guanyar una samarreta oficial d'un dels grans clubs del món. Podrà posar-hi el seu dorsal, podrà posar-hi el seu nom, i podrà triar la samarreta que vulgui. Ho expliquem de seguida. T'han marcat amb una acció molt interessant d'una fundació que treballa en favor de les persones que pateixen el síndrome de Down i que està fent molt bona feina. De seguida us expliquem en directe al Tot Gira i molt atents perquè un oient pot guanyar un tros de regal. Abans, situem marcadors i comencem pel partit de primera divisió. L'Atleti de Madrid no han canviat les coses, continua guanyant però per la mínima davant del Getafe.
Però hi ha alguna cosa interessant a comentar. L'Atleti de Madrid un Getafe 0 al 14 de la segona part. Al Getafe li han expulsat Abkar per tocar-li els testicles a Sorloth en una jugada revisada. Pensàvem que anava al VAR l'àrbitre per una entrada anterior de Molina i el VAR ha decidit que hi havia targeta vermella perquè Abkar li ha tocat els testicles a Sorloth. Sorloth l'ha agafat el braç i aleshores l'ha tombat i hem pensat que aquí podia ser vermella pel jugador de l'Atleti de Madrid. Al final, targeta vermella directa per Abkar i targeta groga també pel jugador de l'Atleti de Madrid. Ara acaba de tenir una pica baralla Sorloth amb el jugador del Getafe, Romero, que diu que ha rebut un cop de colze del jugador noruec. Per tant, el partit ara mateix, que és una mica un camp de batalla, no entén res Bordalás, no entén res Romero. L'àrbitre que ara parla amb l'entrenador del Getafe, Ortiz Arias. El 15 de la segona, l'Atleti de Madrid, un Getafe 0, amb aquesta acció surrealista en què Abkar li ha tocat els picarols, com dirien a plats bruts a Sorloth.
El líder de segona divisió, el Racing de Santander, continua guanyant el seu partit o empata?
Ja no, perquè acaba d'empatar la Cultural Llaonesa, 15 de la segona part, Cultural 1, Racing de Santander 1.
A la Bundesliga s'ha acabat el partit entre Leverkusen i Bayern.
I el Bayern de Múnich ha resistit perquè ha acabat jugant amb 9 homes, amb expulsió de Luis Díaz al tram final per fingir un penal. Al final, Leverkusen 1, Bayern de Múnich 1. Al Leverkusen li han anul·lat també un gol al tram final ja en temps descompte perquè hi ha hagut un fora joc d'aquells que s'han d'analitzar bé. Al final Leverkusen 1, Bayern 1, tot i jugar amb dos menys al conjunt bavarès als darrers instants de partit.
A la quarta categoria del futbol masculí, la segona federació, avui tenim duel entre els filials de Barça i Girona, el Johan Cruyff, Barça Atlètic, Girona B, com van les coses?
El mateix empat a 0 al 6 de la segona part entre el Barça B i el Girona B.
Qui guanya és el Barça B femení en partit de la primera federació femenina.
Contra el filial de l'Atleti, avui tots són filials, contra el filial de l'Atleti de Madrid, acaba de marcar ara fa un parell de minuts al Barça B 1, Atleti de Madrid B1, 29 de la segona part.
Hi ha Terrassa, Francesc Ripoll, hi ha color o no hi ha color a la primera semifinal d'aquesta Copa del Rei entre el Sant Andreu i l'Atleti Barceloneta?
N'hi ha poquíssim perquè està guanyant l'Atlètic Barceloneta per 2-0. Acaba de començar el tercer quart després del descans, domini absolut de l'Atlètic Barceloneta que està superant, com dèiem, per 2-0 el Sant Andreu. Ara mateix el Barceloneta seria ja finalista.
Avui tindrem a la Mireia Vera, fem gol, l'espai de futbol femení al Tot Gira, on parlem i molt, no només de l'eliminatòria de semifinals de Copa de la Reina d'aquesta setmana entre Badalona i Barça, 0-0, meritori 0-0 del Badalona, la tornada dimecres que ve al Johan, sinó també del que ens espera, no només aquest cap de setmana, sinó també amb la Champions a la cantonada d'aquesta eliminatòria, tres clàssics en pocs dies, Real Madrid-Barça, quarts de final de la Champions, i pel mig de l'eliminatòria, un Real Madrid-Barça a la Lliga F. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I notícia que hem sabut fa no res de futbol femení, perquè una notícia que podria ser normal si parléssim de futbol masculí, però que en el futbol femení destaca i molt una de les millors jugadores del món que fitxa pel Dortmund. Però clar, on és el Dortmund?
Clar, el Dortmund ara mateix és un equip de la tercera divisió. Aquest club tan conegut al futbol masculí va debutar al femení la temporada 21-22 i ha anat aconseguint ascensos fins a trobar-se ara en segona posició de la tercera divisió. L'objectiu del club alemany és arribar al primer nivell el més aviat possible, segueix estant lluny, però per això ha sonat el fitxatge, diem el nom de la jugadora, Alexandra Popp. Per molt que tingui 34 anys, estem parlant d'una davantera històrica dins el futbol, llegenda alemanya i del Wolfsburg, i capaç de decidir partits importants. Per exemple, molts aficionats i aficionades del Barça recordaran que és Alexandra Popp, una de les golejadores d'aquell Wolfsburg 2, Barça 3. El Barça acaba guanyant aquella final, però Popp és l'autora del 2-0 que va posar la por al cos en aquella final d'Eindhoven. Bé, ara, en un Wolfsburg que va de baixa, tot i estar classificat per als quarts de final de Champions, la tres vegades millor futbolista bavaresa ha decidit que canviar d'aires després de 14 anys de lloba per unir-se al projecte del Dortmund fins al juny del 2029. Per posar en context el fitxatge, Alexandra Popp és la segona jugadora amb més partits jugats de la història de la Champions, competició que ha guanyat 3 vegades, a més de sumar, per exemple, un or olímpic a Rio 2016. Una Popp que ha dit en les seves primeres declaracions que el seu cor batega pel club i que no es podia perdre l'oportunitat de vestir la samarreta del Borussia Dortmund.
Una crack, un equip de tercera divisió. El Dortmund, Alexandra Popp, fitxarà pel Dortmund. Gràcies, Marc.
Fins ara.
I ja ho sabeu, aquest cap de setmana tenim gran premi de Fórmula 1 a la Xina, després d'estrenar temporada, setmana passada, a Melbourne, Austràlia. Avui, a la Xina, hem tingut, en els oficials i en la cursa sprint, un nom que sobresurt, Oriol, per damunt de la resta, el de Kimi Antonelli.
L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, s'ha convertit avui en el pilot més jove de la història, que aconsegueix una pole position a la Fórmula 1. De fet, Antonelli és molt jove, només té 19 anys i 201 dies. Sortirà demà a la cursa llarga del Gran Premi de la Xina. Ho farà per davant del seu company d'equip, George Russell, que ja va guanyar la cursa la setmana passada al Gran Premi de Melbourne i que, de fet, avui ha acabat guanyant també amb el seu Mercedes el Gran Premi de la Xina en versió sprint. És a dir, algunes curses que tenen dues curses, una llarga i una curta, i és el cas de la Xina. Avui Russell ha guanyat aquesta passada matinada i ha tornat a confirmar que ara per ara és el rival a batre aquest 2026. Els Ferrari de Lewis Hamilton i Charles Leclerc han tornat a mostrar avui la seva competitivitat, com a mínim, en aquest principi de temporada. De fet, Ferrari sempre fa el mateix. Ja sempre comença bé el Mundial i a mesura que avança es desinfla com un globus. Hem d'anar molt enrere per veure el darrer títol d'un pilot amb Ferrari al capdavant d'un Mundial, el 2007, d'això en fa 19 anys, i el 2008 pel que fan equips. Els Ferrari han sigut els que han quedat més a prop dels Mercedes, han ocupat la tercera i la quarta posició a 3 dècimes. Lando Norris a McLaren, el campió del món, ha acabat amb el sisè registre a més de mig segon, i Carlos Sainz i Fernando Alonso han tornat a evidenciar un nou desastre. Carlos Sainz amb Williams i Alonso amb Aston Martin no han superat la Q1, sortiran des de la 17a i 19a posició de la graella. Demà la cursa llarga a partir de les 8, amb aquesta cafetera atòmica que està capaç de crear per petar Aston Martin en aquest 2026.
El Barça, recordeu, jugarà dimecres la tornada dels vuitens de la Champions contra el Newcastle amb empat a un a l'anada, 3:15 de la tarda. al Camp Nou. Un partit el Barça el jugarà després d'haver jugat el Barça-Sevilla de demà. Demà, partit contra el Sevilla. El Newcastle juga avui, partit de Lliga. I déu-n'hi-do quin partit tenen. Juguen al camp del Chelsea, a Stamford Bridge. Tots dos venen de jugar a partit de Champions. El Chelsea li caurà una tova del Paris Saint-Germain. Van perdre 5-2. El Newcastle va empatar una amb el Barça. I ara, a 2:15, tenim aquest Chelsea-Newcastle que seguirem de ben a prop per veure si hi ha rotacions. Tenim ja, de fet, 11 del Newcastle.
Recordem, Chelsea 5è, 48 punts. El Newcastle és 13, 39. Ja tenim 11 de l'equip d'Eddie Howe. I el titular seria que 5 jugadors repeteixen del partit contra el Barça. El porter, dos defenses, un migcampista i un davanter, per tant, 6 rotacions. I la notícia, doncs, més significativa és que Tonali, un dels jugadors clau de l'equip anglès, és baixa, no entra ni a la convocatòria. Ha fet un comunicat al Newcastle dient que és baixa, no especifica per quin motiu, però Tonali no està ni en la llista de convocats d'aquest partit contra el Chelsea.
2:15, Chelsea-Newcastle. Francesc Ripoll, de quan guanya l'Atlètic Barceloneta, primera semifinal de la Copa del Rei de Waterpolo?
Doncs mira, està guanyant per 3 gols a 12, és que n'han marcat tants al Barceloneta que em costa acabar-los de comptar. 3 gols a 12, està guanyant de 9 gols l'Atlètic Barceloneta al Sant Andreu.
Una pausa i de seguida us expliquem què heu de fer per guanyar una samarreta d'un dels millors equips del món.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'eufòria.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Tàrraco i Bárcino seran realment les ciutats claus de la civilització romana i nosaltres som molt fills dels romans, moltíssim.
Aquest diumenge, el periodista i historiador Enric Calpena.
L'ordre, la disciplina, sí, les coses com cal...
És molt romana,
això. Tu ets molt romà?
De vegades, amb algunes coses sí i altres no tant.
El divan, el valor de la conversa.
Catalunya necessita, òbviament, un estat, perquè l'estat està en contra. Els catalans el que hem de voler és viure... decentment, que la nostra cultura es mantingui i pervisqui.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Diumenge... els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya. Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
12 minuts i les 6. En plena batalla final de la campanya electoral del Barça i amb la prèvia del Barça-Sevilla de demà, ahir el Barça va fer pública una novetat molt important que segurament ha passat una mica desapercebuda per molts culers. Dimecres que ve, al partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Newcastle al Camp Nou, els jugadors del Barça lluiran unes samarretes una mica diferents de l'habitual. Aquell dia, i només aquell dia de manera puntual, els dorsals i els noms dels jugadors del Barça tindran una tipografia diferent. Una tipografia que ha dissenyat una noia amb síndrome de Down, l'Anna Vives. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Dia Mundial de la Síndrome de Down, que, com cada any, és el 21 de març, és a dir, dissabte de la setmana que ve. I aquesta iniciativa neix de la mà de la Fundació Barça, en col·laboració amb la UEFA, i, sobretot, de la Fundació Itinerarium. Però compte, el Barça no serà l'únic club arreu del món que els pròxims dies llueixi a les seves samarretes la tipografia de l'Anna Vives. Tinc al telèfon el director de la Fundació Itinerarium, el Marc Vives, que és el germà de l'Anna. Hola, Marc, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia des de Ciutat de Mèxic. Bona tarda a tota Catalunya.
Des de Ciutat de Mèxic, m'has d'explicar què hi feu aquí a Ciutat de Mèxic. Ets amb l'Anna, oi?
Sí, sóc amb l'Anna i fa 5 minuts acabem d'entregar les samarretes, en aquest cas el femení de l'Amèrica de Mèxic. Us sonaran dos noms, Sandra Paños, sí, i Bruna Vilamala. Doncs han estat molt felices, molt contentes de veure l'Anna i de veure aquesta tipografia tan especial, de saber doncs, que la lluiran, en aquest cas elles dilluns, el masculí d'Amèrica és demà diumenge. I la veritat és que tothom està molt engrescat i molt feliç aquí a Mèxic amb aquesta també iniciativa. Però la veritat, David, portem en 4 dies viatge a 4 països.
A veure, on heu estat fins ara, Marc?
Doncs mira, hem estat a Argentina amb River Plate. De fet, ara mateix el president de River acaba de fer una publicació a Instagram doncs, felicitant a l'Anna i River Plate també ha compartit ja que juga demà, doncs que estan molt contents de participar en aquesta iniciativa Visibalint, de donar visibilitat a totes les persones. Hem estat també al Neoquímica Arena de, en aquest cas de São Paulo, on Corinthians contra Flamengo el dia 22, també porta la lletra de l'Anna. Ahir vam estar a Universitat Catòlica de Xile, a Xile, la veritat que va ser molt, molt maco. Un jugador sonarà, Gary Medel, que juga en aquest cas doncs, amb l'Universitat Catòlica. I aleshores, doncs, del tour aquest internacional, doncs, l'últim club és Amèrica de Mèxic i bé, evidentment, el dilluns agafem un avió perquè no ens podem perdre el partit del Barça de dimecres, clar.
A veure, per tant, seran 8 clubs en total que lluiran aquesta tipografia de l'Anna. Els podem repassar quins són aquests 8 clubs?
Ja et dic, amb el meu jet lag, a veure si t'ho dic bé, però... bueno, és River Plate, Corinthians, Amèrica de Mèxic, Cruzados, el Barça, el Porto, els Chiefs de Sud-àfrica, el Dinamo de Kiev i... no sé si
Universitat Catòlica de Xile, l'has dit?
No me'n recordo, és que vaig amb un jet lag.
Diria que Universitat Catòlica de Xile, també. Sí, són 8. Són 8. En qualsevol cas, el Sergi Camps té la llista i ara ens explicarem què poden fer els nostres oients. Per aquí va la cosa, perquè un dels nostres oients pot guanyar una samarreta d'aquests 8 clubs i, a més, personalitzar amb el nom que vulguin i el dorsal que vulguin. Això sí, amb la tipografia de l'Anna. I el que et vull preguntar és quan es va crear aquesta tipografia, Marc, i per què la veu crear?
Mira, es va crear el 2012, fa temps ja. De fet, el Barça la va lluir el 2013 en el Gamper, que van guanyar 8-0 en el Santos, en el debut de Neymar al Camp Nou i amb gol de Messi. I bé, es va crear doncs, perquè en aquella època, David, no sé si te'n recordes, la paraula capacitats, sumant capacitats o necessitats especials que ara veus a diferents aeroports internacionals, doncs no hi era. Es deia doncs, minusvàlid, subnormal, mongol, i crec que doncs, això, no només la Fundació Itinerarium, sinó també la Fundació del Barça i moltes altres fundacions, doncs han fet una feina molt bona doncs, que a les persones amb més dificultats doncs, se'ls etiqueti com el que són, persones. Al cap i a la fi tots tenim una discapacitat, segurament. Jo porto lentilles, per exemple. Vull dir que al final tots són persones i aquestes persones més sensibles tenen unes capacitats amagades fantàstiques.
L'Anna va estar treballant-hi durant molt de temps amb l'ajuda de tota la gent de la Fundació i a poc a poc van anar sorgint aquesta tipografia, que és una tipografia ja creada. Clar, el fet que la pugui lluir tot un Barça en un partit de Champions, compte, ja no és un Gamper, això és un partit oficial, li donarà una visibilitat molt gran. La pregunta és, la UEFA de seguida s'hi va a venir? Perquè ja sabem que a la UEFA els canvis a meitat de temporada no li agraden gaire.
Jo us puc dir, estem en família, no ens escolta ningú, no? Estem aquí, no? Sí. Tranquil·lament, sí?
Això mateix,
jo endavant, diria, tira. Jo diria, doncs, bueno, que la Lliga ens va dir que no. Doncs aleshores vam fer un pla B, no es va poder que la tipografia de l'Anna que com volíem doncs, també amb el Barça pogués ser, en aquest cas, el Dia Mundial de la Síndrome Down, que és el dia 21. No sé si el Barça juga contra el Rayo dissabte o diumenge, però és 21 o 22, no?
El Barça juga...
El 22.
El 22. Sí, el 22. Però clar, hauria estat bé que fos el Dia Mundial de la Síndrome Down, fos o no dia abans i després, no? Però vaja...
Exacte, aleshores la primera idea era aquesta, val? Aleshores quan vam saber, jo també entenc que la Lliga, com que tots els equips juguen amb la mateixa lletra, es pot entendre, val? A la Champions no és aquest el cas, perquè cada equip juga amb la lletra del seu propi club, i en aquest sentit sí que s'ha de dir que la feina de la Fundació del Barça, del mateix president del Barça, Joan Laporta, i de la directora de la Fundació de la UEFA, la Karin, que és, també tinc una relació especial amb ella, doncs ens va ajudar. Jo diria que és perquè la Fundació del Barça, la Fundació de la UEFA, són entitats modernes, obertes, que són mirall per molta gent, i aleshores doncs, ells ho vam veure amb normalitat, hem de fer un pas endavant. Sí que ens van dir, evidentment, que aquesta tipografia doncs, havia de passar els controls de competició, és a dir, a tothom li semblava molt bé, però que si visualment els números per la tele no es veien bé o no estaven adaptats tots a 5 centímetres les lletres i a 25 l'alçada dels dorsals, la de l'esquena, doncs evidentment això no es podia fer. Però diguéssim que nosaltres també vam complir la nostra part de que tot estigués ben posicionat, ben col·locat tot, i al final, doncs, amb aquest bon treball de la Fundació del Barça, Fundació de la UEFA i la Fundació Itinerarium, doncs hem aconseguit doncs, el que dius, una cosa que és històrica, perquè d'alguna manera aquesta tipografia ja passa a ser oficial.
Què voleu visibilitzar des d'Itinerarium amb aquesta acció, amb aquests 8 clubs al món? Que les persones amb síndrome de Down tenen capacitat per fer coses?
Mira, jo diria que això va ser més el 2013, jo crec que això ho hem aconseguit ja entre tots, val? Que es parli en positiu, l'etiqueta sigui una etiqueta no minusvàlid, tot això jo crec que ho hem fet. Ara va un pas més enllà, la nostra campanya es diu Visible In, és invisible al revés, Visible In, d'acord? Per donar visibilitat a les moltes persones invisibles que hi ha al món i que tenen els mateixos drets i la mateixa igualtat que tothom, i no només persones amb una discapacitat o amb síndrome de Down, sinó persones immigrants o persones grans o persones amb dificultats econòmiques, crec que tots tenim, o hauríem de tenir, la mateixa visibilitat, i en aquest sentit doncs, l'ANA i la Fundació Itinerarium, amb el recolzament doncs, de la Fundació del Barça i també de la UEFA, de la Fundació de la UEFA, anem també amb aquest objectiu, no? d'intentar ajudar el màxim de col·lectius possibles i al final impactar, no? Perquè és el que deies tu, David, no? Això quanta gent ho veurà, no? És a dir, la gent segur que es preguntarà aquesta tipografia què és o de què va o qui l'ha feta, no? Per tant, jo crec que només el fet que la gent se li expliqui o entengui que ho ha fet una persona amb síndrome de Down, jo crec que només això ja és excel·lent la feina, i de fet la campanya que preveiem és poder arribar a 200 milions de persones d'impacte social.
La pregunta més important, com està l'Anna? Perquè entenc que tot això ho deu viure en un núvol, no?
La veritat és que hem tingut un període, tu i jo som amics, tu saps, eh? Hem tingut un període una mica complicat amb l'Anna, es va morir la mare, i hem estat 5 anys doncs, que no hem fet res amb la lletra, doncs han estat moments molt difícils. També és una demostració de cara a tothom de que en el moment més complicat i en èpoques molt difícils sempre et pots recuperar i tirar endavant. També és un missatge que volem donar a la societat. És una nova part del projecte, amb més força, amb més ganes, i la veritat és que l'Anna està comportant-se, imagina't tu, agafar 4 avions en 4 dies, amb absoluta normalitat, feliç, contenta, evidentment té moments de dir, ostres, estic una mica cansada, per suposat, però se la veu contenta, veu el recolzament de les persones, de l'estima dels aficionats, li he ensenyat abans un vídeo d'un que parlava d'ella i que explicava doncs, que el Barça portaria la lletra, un youtuber i així, i quan ha sentit tant a Vives o sé què, Barça tal, s'ha posat contenta, no? Aleshores, bueno, al final... L'objectiu és aquest, no? Sensibilitzar i no tampoc centrar-ho més en la figura de l'Anna. L'Anna doncs, representa un col·lectiu, representa aquesta invisibilitat que hi ha actualment, i l'objectiu també, doncs, gràcies als mitjans de comunicació, és seguir fent camí. I si ara hi ha 8 clubs, quants n'hi haurà l'any que ve? Doncs esperem que més.
L'Anna ens ha deixat un regal. Ens ha deixat un regal pels oients del Tot Gira. A veure, Marc, explica'ns exactament què és el que l'Anna ens deixa de les nostres mans.
Bueno, doncs us deixem el que els oients, les oients puguin triar d'aquest tour que hem fet, que ja heu vist que m'he equivocat amb els equips.
Ara el recordarem.
Perquè n'hi ha tants que mentalment amb el meu jet lag ja no ho sé, però que podeu triar el guanyador, no sé si hi ha alguna pregunta al programa o com ho feu, però sí, hi ha una pregunta, no? Doncs podeu triar d'aquestes 8 samarretes, és a dir, Barça, River, Porto, Corinthians, Chiefs de Sud-àfrica, Dinamo de Kiev, Amèrica de Mèxic i Cruzados, Universitat Catòlica, no sé si ja les he dit tots.
Sí, correcte.
Tots, bueno, doncs podeu triar la samarreta que vulgueu original, amb el nom que vulgueu, el dorsal que vulgueu, això amb la tipografia de l'Anna, i gentilesa doncs, del Tot Gira i la Fundació Itinerarium, us ho farem arribar a casa i serà històrica.
Nosaltres ja hem tirat la pregunta. A veure, Sergi, com va? Per xarxes, eh? Sí. x.com/totgira.
A Twitter, també a Instagram, la pregunta és aquesta, és que ens diguin... Doncs,
Twitter i Instagram, eh?
Sí, les dues xarxes. Val. Que ens diguin quina samarreta volen, de quin equip d'aquests 8 clubs que ha dit el Marc, amb quin dorsal i amb quin nom.
Per tant, simplement han de fer la seva petició, sí. Però ja comencen a haver-hi moltes respostes. Tant a Instagram com també a X.
Però feu-ho més difícil, home, David, feu-ho més difícil. No.
I t'he de dir que, com és lògic, Marc, el 80% de les respostes volen la samarreta del Barça, però m'agrada perquè hi ha friquis.
Hi ha un 20%. A veure, què demanen?
Mira, la Júlia vol la samarreta del Porto, que dius, mira, déu-n'hi-do. També per aquí hi ha un oient que demana la samarreta del Kaiser Chiefs de Sud-àfrica. Déu-n'hi-do. Vull dir que del River Plate també hi ha alguna demanda. Per tant, ens agrada que aquest punt friqui també.
River Plate és preciosa,
Sí, la River és mítica.
No, però jo he tingut totes les samarretes a les mans i la de River té uns detalls, té unes boles blanques que es transparenten, unes coses que sobreposicionen, bé xula, vull dir que jo deixo anar també, no perquè en tingui, vull dir que no, la de River també mola.
Quedi clar que és una peça de col·leccionista, perquè estem parlant d'una samarreta que és única per un partit que, per exemple, si trien el Barça, es jugarà, utilitzaran els jugadors del Barça aquest dimecres, en el partit contra el Newcastle, no l'utilitzaran més, i per tant, jo crec que, a més de poder lluir aquesta tipografia, que és xulíssima, si entreu tant a l'Instagram del Tot Gira com també a x.com/totgira, podreu veure, hem posat un exemple, que és, em sembla, la samarreta de Fermín.
Amb el set,
de l'Anna. Fantàstic. Marc, fes-li una abraçada molt forta a l'Anna.